Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Evacuat un tren de la R3 de Rodalies a l'alçada de Torelló per un incendi a la catenària que s'ha propagat a l'interior del tren. Dues persones han quedat ferides. La circulació ferroviària està interrompuda entre Manlleu i Torelló i també més amunt, entre Planoles i Puigcerdà, però aquí, per la caiguda d'un arbre a causa del vent. El número 2 d'Hezbollah, Naim Qassem, assegura que Israel no ha aconseguit avanços en una setmana d'operacions al Líban, malgrat el càstig a la cúpula de la milícia xiïta. Israel, mentrestant, anuncia una nova incursió militar al sud-oest del Líban amb el reforç de milers de soldats. L'exdirigent d'Esquerra, Xavier Vendrell, assegura que Oriol Junqueras va negociar directament amb el govern, des del Palau de la Generalitat, la continuïtat dels càrrecs de Pere Aragonès en el govern del Salvador Illa. Ho ha dit en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio. Els junqueristes portaran les acusacions de Vendrell a la Comissió de Garanties del Partit. El president de la Generalitat, Salvador Illa, afronta aquesta tarda el seu primer debat de política general al Parlament, que posarà a prova la solidesa de la majoria que li va permetre la seva investidura. Després del discurs d'Illa aquesta tarda a les 4, els grups intervendran demà i dijous, votaran les conclusions del debat. El PP retira del ple del Senat la votació de la llei que escurça la condemna a alguns presos d'ETA. Els populars van votar-hi a favor al Congrés, però ara demanen al govern espanyol que aturi la reforma. L'executiu insisteix a mantenir els canvis i carrega contra els d'Alberto Núñez Feijóo. El primer pla de salut mental que impulsa la Diputació de Barcelona inclourà el servei Consulta'm d'acompanyament psicològic per a joves i adolescents per detectar i acompanyar situacions de malestar emocional. D'entrada, el pla es desplegarà a 7 municipis de la demarcació de Barcelona amb 6 mesures concretes i 7,5 milions d'euros de pressupost. Augmenten un 5% els accidents amb senglars o cabirols a les carreteres de Lleida fins a l'octubre. La majoria de mesures proposades per agents rurals al febrer de l'any passat per reduir aquest tipus de sinistres no s'han executat. El Premi Nobel de Física 2024 reconeix la recerca en intel·ligència artificial. Els guardonats són el nord-americà John Hopfield i el canadenc Jeffrey Hinton pels seus descobriments i invents sobre aprenentatge automàtic i xarxes neuronals artificials. Als esports.
Andrés Iniesta retira del futbol professional. L'exblaugrana ho fa oficial ara mateix en un acte que es fa a Barcelona. El manxec diu que durant tots aquests anys ha vist complert sobradament el somni que tenia de menut de ser futbolista. Avui comença la Champions femenina de futbol. El Barça s'estrenarà demà al camp del Manchester City. Les blaugranes viatgen avui cap a Anglaterra amb Aitana Bonmatí, que ja ha rebut l'alta mèdica. I ara en vol, el Freiking Granollers s'estrena avui a la fase de grups de la Lliga Europea Masculina, jugant el primer partit a la pista del Górnik Zabrze de Polònia.
I el temps, ambient ventós, assolellat i amb temperatures suaus, a la tarda amb nuvolades al Pirineu i amb algun ruixat a les zones altes. La pròxima matinada entraran precipitacions febles per Ponent i demà serà un dia amb molt de vent. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Imatges insòlites aquest matí d'un tren de Rodalies de l'R3 que s'ha incendiat entre Manlleu i Torelló. De fet, el foc ha començat a la catenària i després s'ha propagat a l'interior del comboi. Si aneu a la xarxa X de Cati Barcelona o a Catalunya Informació, trobareu els vídeos que ha pogut aconseguir la nostra corresponsal, Nàtia Dell. Són imatges claríssimes. Gent corrent per poder sortir, baixar les vies, ajudar els que tenien més problemes i esperar el servei alternatiu per carretera per poder-se traslladar. Ara mateix Renfe ha convocat per donar explicacions sobre què pot haver passat i també saber quan es podria restablir el servei ferroviari en aquest tram. En aquest programa us hem parlat moltes vegades del problema dels senglars, fins i tot en vam fer un programa especial, però el que avui us hem d'explicar sí que és una novetat. Aquells contenidors que es van situar als barris de muntanya de Barcelona i que no deixen que els animals accedeixin al menjar, funcionen. Diu l'Ajuntament que l'efectivitat és gairebé del 100%. I què han fet els senglars? Doncs pujar a la muntanya, més prims, i tornar a buscar el seu menjar garbellant entre la terra. Ara bé, els senglars i altres animals salvatges, com sabeu, provoquen molts accidents de trànsit. Això encara no ho hem pogut solucionar. A Lleida, els sinistres han crescut un 5% fins a l'octubre i totes les actuacions que els agents rurals van proposar per reduir-los fa un any i mig, que estan tancades en un calaix. Per tant, no s'ha fet res del que van proposar. Parlarem del pla de salut mental que posa en marxa la Diputació de Barcelona a 7 municipis de la demarcació per atendre joves i adolescents i acompanyar-los en el seu malestar emocional que des de la pandèmia s'ha disparat. I ens aturarem a Vilanova i la Geltrú, on podria desaparèixer la plaça 1 d'octubre després que una moció del PP amb el suport del PSC demani el canvi de nomenclatura per, diuen, garantir la pluralitat i neutralitat dels espais públics, cosa que ha fet enfadar els altres grups polítics i molts veïns de la capital del Garraf. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Vià, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
No ho en surt, deia la línia R3 de Rodalies. Aquest matí s'ha incendiat la catenària d'un comboi que acabava de sortir de l'estació de Torelló, a Osona. La 70ena de passatgers que hi viatjaven han pogut sortir pel seu propi peu, però hi ha hagut corredisses i, evidentment, nervis. L'incident ha obligat a tallar la circulació dels trens entre Torelló i Manlleu i, de moment, encara no se sap quan es podrà restablir. Tècnics de DIF ara n'estan investigant les causes, però qui ha estat en primer terme doncs veient aquest espectacle aquest matí des de Torelló és la Nàtia Deny. Nàtia, bon dia.
Bon dia, Marta. Bon
Com
dia.
Està tot per Torelló?
Mira, ara més tranquil tot, perquè hi ha hagut gent a primera hora amb atacs d'ansietat, usuaris que han entrat en pànic i alguns ferits lleus amb talls atesos al cap, que ara ja són a casa. Les imatges de l'incendi són realment impactants, com explicaves. El Joan Carles, que estava al tren, ha explicat com ha anat tot plegat.
He notat primer una petita explosió a dalt, a lo que és la catenària. Immediatament han sortit guspires que es veien des de la finestra i pocs segons després una segona petita explosió i han començat a caure com una regalima de guspira o bé alguna cosa encesa des de la ventilació de dalt fins als seients i ràpidament s'han començat a prendre foc els seients, flames i tot ple de fum.
També hem parlat amb l'Arnau, un jove estudiant de Ribes, que ens confessava que s'ho ha passat realment malament.
Jo he passat molts nervis, jo la que he vist que la gent realment estava cridant però assustada, doncs jo he estat el primer en clicar de la palanca d'emergència amb un altre jove que hi havia al meu costat. El primer que m'ha vingut he començat a tremolar, he començat a tenir estrès, no sabia què fer, m'he ficat supernerviós, però ara ja millor.
Anna Vinyals, portaveu de Renfe, parla de les possibles causes de l'incendi.
No havíem rebut un avís, el que sí que havíem rebut avís és de fort vent en aquesta zona. El que sabíem és que estava ben fortes ràfegues de vent. Les causes exactes de si al passar el tren hi havia algun problema a la catenària que s'ha acabat de greujar, això no li podem confirmar perquè és a dir, són els seus tècnics que estan investigant exactament quin ha estat l'origen.
El tren incendiat encara està aturat a l'entrada de Torelló, un forat de mig metre al sostre del segon comboi, perfectament visible. Els passatgers han hagut d'esperar, això sí, entre 2 i 3 hores que arribés el transport alternatiu que ha posat Renfe, un bus cap a Barcelona i taxis cap a Puigcerdà.
Déu-n'hi-do la imatge. Gràcies, Nàtia Dell, fins ara.
Fins ara, vosaltres.
Doncs sentíem com des de Renfe deien que les explicacions les havia de donar a DIF i és el que acaben de fer justament a l'estació de Sants de Barcelona sobre les causes d'aquest accident. No sé si tenim coses clares. Joan Garcia, què t'han explicat? Bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta vegada la culpa hauria estat del tren. El pantògraf, que és la peça que connecta el tren a la catenària, porta un element, que se'n diu un aïllador, que és el que en el tren d'avui estava en mal estat. I en no funcionar s'han originat les guspires que han acabat derivant en un incendi. Ho ha explicat Gemma Aliaga, és la sotsdirectora de la xarxa convencional nord-est de DIF.
Ha habido diferente casuística en el resto de incidencias que hemos tenido de catenaria, pero un elevado porcentaje, prácticamente su totalidad, es debido a causas ajenas a la instalación.
Aquest mateix motiu, l'errada del pantògraf, és el que també va provocar l'incendi d'un tren en una estació, la de Manlleu, la primavera del 2023. Són unes imatges que també van ser molt recordades. Adif explica que ells compleixen amb el manteniment de la infraestructura en aquesta R3, que fa un mes que l'havien passat i que en el cas d'avui es deuria un mal funcionament del pantògraf.
Per tant, perquè la gent ens entengui, Joan, quan Adif diu que és culpa del tren, vol dir que la culpa és de Renfe?
Seria un mal manteniment, en aquest cas, d'una peça del tren, el material mòbil o el control a Renfe. Per tant, aquesta vegada, la responsabilitat, en efecte, seria de l'operadora.
D'acord, és perquè tothom ens entengui. Moltíssimes gràcies, Joan. Bon dia.
Bon dia.
Una del migdia i 11 minuts. L'Ajuntament de Barcelona celebra que els sistemes de contenidors antisenglars als barris de muntanya hagi funcionat gairebé amb una efectivitat del 100%. La vintena de corralets de fusta que s'hi han instal·lat, la substitució dels contenidors a càrrega posterior pels que són bilaterals, les barres antibolcatge i la supressió de papereres han fet que aquests mamífers estiguin més prims, perquè no tenen el menjar tan a l'abast, n'hi hagi menys, i que el que fan és recuperar la seva alimentació natural. David Àngela, l'Ajuntament pot treure pit per aquest canvi d'estratègia, doncs?
Sí. Hola, Marta, bon dia. I ho fa. N'hem parlat amb Cristóbal Martínez, el tècnic de l'Ajuntament de Barcelona, responsable del servei de neteja i gestió de residus dels barris de muntanya. Fixa en el 99% l'eficàcia del nou sistema. El petit marge es dona quan els senglars poden accedir al contingut d'alguns contenidors que queden mal tancats per l'accés d'escombraries. També han hagut de reforçar el sistema de barres amb unes fixacions per frustrar la tasca cooperativa dels senglars.
Només posant la barra ja la situació millora. Sí que van detectar que els forts senglars ràpidament aprenien a que un aixecava la barra i un altre tombava el contenidor. Realment és curiós, eh? És curiós lo intel·ligents que són i com aprenen. Llavors, a partir d'aquí, van optar per fer un sistema amb una eslinga d'anclatge posterior perquè no passés aquesta situació.
El tall de subministrament d'aliments ja està provocant les primeres conseqüències. Segons en Cristóbal Martínez, els treballadors del servei de neteja han detectat que els exemplars recuperen la seva dieta, que n'hi ha menys i que són més prims.
De que veuen els animals més prims, entenc que és lògic, no? El no tenir accés a aquest bufet lliure, no? de menjar, pues segurament afecta a la seva població. Un altre comentari molt interessant que ens han fet els companys de l'oficina de Vallvidrera és que els animals tornen a buscar el seu menjar natural. La qual cosa és, és molt interessant i de veure que ells tornen a escarbar i fer el que feien abans de trobar-se amb aquesta situació de poder accedir a menjar a les escombraries.
L'Ajuntament ha instal·lat 324 sistemes de barres antibolcatge, una solució més econòmica, versàtil i àgil a l'hora de permetre la recollida.
I, David, pel que fa a les papereres, l'Ajuntament està en procés de recuperar-ne algunes.
Sí, segons Martínez, estan estudiant dos models diferents que no s'instal·laran arreu com abans, sinó en punts molt determinats on hi ha més afluència de gent. Per exemple, davant de l'Escola Naví, de la Biblioteca Josep Miracle o a les parades dels ferrocarrils del Baixador o les Planes.
Les noves papereres que instal·larem seran de papereres també antipols senglars. O sigui, estem ara mateix estudiant dues alternatives que les hem presentat a la Comissió de Paisatge Urbà de l'Ajuntament de Barcelona i en el moment que ens donin el vistiplau farem la prova. No posarem el model Barcelona de paperera perquè, ja hem vist la problemàtica que ja també amb els pols senglars.
Malgrat l'èxit d'aquest nou sistema, la partida continua. Els tècnics de l'Ajuntament es mantindran amatents per evitar que les argúcies i l'enginy d'aquests mamífers els permetin tornar a omplir el pap a base de residus.
Doncs pel que fa als senglars, no tot se soluciona. La xifra d'accidents amb aquests animals i altres de salvatges implicats a les carreteres de les comarques de Lleida ha crescut un 5% fins a l'octubre. Segons dades de Mossos, n'hi ha hagut 1.274 d'accidents. Això són una seixantena més que fa un any. I això, malgrat que a principis del 2023 el govern es va fer seu un pla dels agents rurals que proposava desenes d'actuacions per reduir aquest tipus de sinistralitat. I la majoria de mesures, però, Estela Bussoms, han quedat al calaix.
Bon dia, Marta. Sí, només a l'N260, a la Pobla de Segur, s'hi ha posat un senyal lluminós nocturn i han millorat els passos de fauna. Però aquest era només un dels 8 punts negres identificats al Segrià, la Noguera, l'Alt Urgell i el Pallars Jussà, que sumaven en 3 anys més de 170 accidents per atropellament de senglars o cabirols. A la resta, no s'hi ha fet res. A la pràctica, aquest tipus d'accidents segueixen a l'alça i les perspectives d'aquesta tardor no són bones, segons ha explicat a Catalunya Informació el cap dels agents rurals de Lleida, Llorenç Ricou.
Aquí sí que ja s'ha fet algunes actuacions. A la resta de punts, de moment, no hem vist cap cosa fora de lo normal, estan com estaven. I el que sí que he de dir, que ens ve una tardor conflictiva, dic que aquest any s'ha plantat molt de panís. L'any passat pràcticament no n'hi havia, perquè no hi havia aigua, però aquest any hi ha molt de panís, i d'on hi ha menjar hi ha animals. I aquest any hem pogut ja constatar que hi ha molt senglar.
Ricou insisteix que cal actuar perquè cada cop hi ha més punts conflictius.
I ara ja tenim d'altres zones, carreteres com la que va de Ponts cap a Guissona i alguna altra, que ja han vist que hi ha zones que ja superem aquest llindar també dels 10 accidents. O sigui, hi ha aquests 8, però n'hi podria haver ben bé 7 o 8 més.
L'alcalde de la Pobla de Segur, Marc Baró, creu, però, que cal anar més enllà de les actuacions concretes a la xarxa viària.
Perquè n'hi ha molta, i llavors és molt complicat que la fauna salvatge passi per allà on li fas un pas de fauna. Si al final n'hi ha tanta que passa per molts llocs i accidents de trànsit sempre n'hi ha, i n'hi haurà, per desgràcia, fins que no es faci una actuació directa contra la fauna salvatge.
I el Servei Català de Trànsit què hi diu, Estela?
Doncs argumenta que ha prioritzat una altra prova pilot, la que es fa a l'Alt Empordà, amb un sistema de senyalització que alerta els conductors quan detecta la presència d'animals a la calçada. No hi ha data, però, per estendre'l a les comarques de Lleida, que van sumar l'any passat 1.629 accidents per xocs amb senglars i cabirols, 270 més que les carreteres de Girona. El rànquing el lidera la demarcació de Barcelona amb gairebé 1.880 sinistres.
Doncs gràcies, Estela. Ara passa un minut i mig d'un quart de dues. Aquesta hora obrim l'àrea de servei. Mirem com tenim... Ja sabem que el transport públic, doncs, avui no és el dia, tampoc. I la circulació, carreteres i autopistes ho controla la Cèlia Quintana. Bon dia.
Bon dia. Bé, doncs, pel que fa a les carreteres, domina la circulació còmoda. Ara al matí ha sigut molt més complicat, ara és molt còmoda i només localitzem aturades puntuals a les rondes de Barcelona. I pel que fa al transport públic, a banda del tall de circulació de trens a la línia R3 entre Manlleu i Torelló, ja tractat amb detall, afegir el tall ferroviari que es manté a la mateixa R3 entre Puigcerdà i Planoles per un arbre que ha caigut conseqüència dels forts vents. S'està fent servei en autobús al tram afectat.
A tot això direm que els Mossos han denunciat penalment el conductor d'un camió tràiler que, atenció, circulava ahir a la tarda per la Nacional 240 a Juneda, a les Garrigues, i multiplicava per 5 la taxa d'alcohol permesa. Els agents el van denunciar, a més, no només per això, sinó per circular per una via restringida al pas d'aquest tipus de camions de gran tonatge, que el que han de fer és desviar-se per l'autopista AP2. Dit això, ens ocupem del temps, la previsió per aquestes pròximes hores i esperem un altre episodi de ventades. Jofre Genoé.
Les temperatures aquesta matinada han baixat clarament, un ambient més agradable, més fresc. No és un gran descens, però sí que parlem de valors més normalitzats. Entre els 7 a 10 graus a les valls del Pineu, 7 a Das, 7 a Viella, inferiors als 15 a la Catalunya Central, 13 a Lleida, per exemple, també 14 a Manresa, 11 a Tremp, i a la costa valors poc per sobre dels 15, sí que hi ha hagut aquests 17 a la Ràpita o 18 a Barcelona com a valor més elevat. La pertorbació ja ha marxat, s'han obert moltes clarianes, avui esperem un ambient molt més agradable, màximes que els hi costarà superar de gaire els 20, en conjunt sí que hi haurà algunes xifres superiors als 25, sobretot a la façana litoral, que amb aquest vent una mica aponentat, doncs l'ambient es pot rescalfar una miqueta, amb bona visibilitat, i pocs núvols en general, els pocs que hi ha a la Catalunya Central aniran dissipant-se. Només en el Pineu s'espera que es mantingui la variabilitat, i especialment en el vessant nord o cap a l'Albera, Alta Garrotxa, que és on podrien haver-hi alguns petits ruixats. Demà sembla que els núvols aniran en augment de nou, sobretot al terç oest del país, i amb l'arribada de noves pluges més abundants a la tarda, al vessant sud de l'Alt Pirineu, sobretot al nord de les comarques de Lleida. I, a més, amb avisos de ventades a les zones altes del Pirineu. A la resta es mantindrà la bonança amb sol a la costa, sobretot, i amb temperatures més altes.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Les set feministes que fa 6 anys van interrompre durant una hora la circulació de trens entre Terrassa i Sabadell al Vallès Occidental, condemnades a un any i mig de presó, segons han avançat fonts judicials a Catalunya Informació. A més, hauran de pagar més de 26.000 euros a Ferrocarrils de la Generalitat pels perjudicis soferts. Barcelona, Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs la jutge de Terrassa les condemna per un delicte de desordres públics que no les obliga de moment a ingressar a la presó, però sí que els pot comptar com a antecedents judicials. Manté la jutge la petició d'indemnització de 26.000 euros més els interessos generals que va fer Ferrocarrils de la Generalitat perquè considera que el tall a la bifurcació que reparteix els trens cap a Sabadell o Terrassa va provocar no només perjudicis a l'empresa, sinó que va perjudicar a molts usuaris. Les encausades que recorren la sentència es concentraran dijous al vespre a Sant Cugat del Vallès en un acte de protesta. Segons van assegurar el judici, les ara condemnades volien reivindicar amb la seva acció el pes de les dones en la producció laboral i la normalitat social, així com garantir el dret de vaga per totes aquelles que el van veure vulnerat. El tall el van fer una trentena de persones, però els Mossos només van poder identificar les 7 encausades.
Maria Núria, una altra qüestió que volem abordar amb tu. Són unes imatges que s'han fet molt virals. El jutge de Guàrdia de Barcelona ha acordat l'ingrés en un psiquiàtric de l'home, aquestes són les imatges que s'han fet virals, detinguts divendres després de bufetejar un nadó a Montjuïc, a Barcelona. De fet, l'home va agredir la criatura davant mateix dels pares i els va amenaçar de mort.
Exacte. El jutge espera ara que s'estabilitzi per poder prendre-li declaració i determinar quines mesures cal aplicar-hi. A l'home de 31 anys el van detenir divendres els Mossos després que pagués una nena que anava dins d'una cadireta de passeig que portaven els seus pares. També va increpar, com deies, els pares i va insultar concretament a la mare. L'agressió, que va poder ser enregistrada amb un mòbil, s'ha fet, com dius, viral a les xarxes. Els Mossos, un cop van detenir el presumpte agressor, ja el van portar a un hospital perquè presentava símptomes de no estar bé. Ara, segons el que ha determinat el jutge, continuarà en aquesta unitat psiquiàtrica abans de decidir si se li obre un procés penal o no.
Gràcies, Maria Núria, bon dia.
Bon dia.
Passen 6 minuts, un quart de dues. Es trenca la tendència a l'alça del preu del lloguer, segons les dades de la Generalitat, que està presentant ara la consellera de Territori i portaveu del govern, Sílvia Paneque. El segon trimestre d'aquest any, amb la limitació de rendes plenament vigent, els preus van caure respecte al trimestre anterior al conjunt de Catalunya, en especial a Barcelona i la resta de municipis declarats com a zones de mercat residencial tensionat. Alhora, però, va caure força la firma de nous contractes, Mireia Sala.
Sí, el preu a Barcelona es va situar 1.132 euros mensuals de mitjana, un 5% menys que el primer trimestre, quan es va assolir un rècord històric, 1.193 euros al mes. Els preus també van baixar al voltant del 5% en els 140 municipis que estan declarats de mercat tens, on, per tant, s'hi aplica la regulació. A la resta de municipis no van baixar tant, els preus hi van retrocedir un 0,6%. De mitjana, un lloguer a Catalunya costa 823 euros al mes, segons aquestes dades del segon trimestre. Sentim la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque.
Aquestes dades avalen el fet de que el topall dels preus de lloguer en les zones tenses, a l'espera de l'evolució de la resta de trimestres, de moment veiem que en el primer trimestre sencer de declaració d'àrees tenses sí que està tinguent un impacte.
Pel que fa al nombre de nous contractes, va caure amb força a les àrees tenses. Se'n van firmar uns 24.500, un 17% menys que el primer trimestre. A la resta de territori, on no s'hi aplica la regulació, el descens va ser de l'1,6%. Segons Paneque, això pot voler dir que hi ha pisos que es desvien del mercat residencial al lloguer de temporada i assegura que caldrà regular-ho.
Doncs amb un ampli dispositiu policial, però sense incidents, ha fet efectiu aquest matí a Girona el desnonament d'11 famílies que feia 4 anys que ocupaven un edifici del barri vell de la ciutat. L'Ajuntament els ha ofert anar de manera temporal a un alberg. Les entitats que donen suport als desallotjats denuncien que els han fet fora perquè volen convertir aquests pisos en allotjaments turístics. Estem parlant, Clara Jordan, de famílies majoritàriament migrants, amb pocs recursos i amb criatures.
Sí, persones que diuen no es poden permetre pagar lloguers al preu actual de mercat perquè no tenen recursos. Ocupava l'edifici des de l'any 2020. Hem d'explicar que aquest bloc és de dos propietaris diferents i els 11 habitatges desallotjats són d'un d'aquests propietaris. Tot i que les entitats que donen suport als desnonats sospiten que l'altre propietari farà el mateix ben aviat amb els altres 5 pisos. La Desiree, mare soltera amb 3 criatures, és una de les persones que han desallotjat avui.
L'únic allotjament que em donen és anar a una alberg o buscar-me una habitació de lloguer. Tinc molta angoixa perquè és una situació que crec que no li agradaria passar a ningú.
Des del Sindicat de l'Habitatge Socialista de Catalunya, la Fàtima denuncia que l'administració deixa sempre davant de les famílies afectades.
Hi ha un maltractament institucional que prefereixen buscar-se la vida i tirar més de xarxa familiar que anar a l'administració pública i haver de passar per la culpabilització, perquè moltes vegades es responsabilitza les pròpies famílies de la seva situació.
Aquest bloc de pisos, Marta, està situat al carrer Ballaire, en ple cor del barri vell de Girona, on des de fa temps es denuncia la gentrificació que s'està patint per culpa de la pressió turística.
I avui l'Hospital Clínic de Barcelona ha celebrat la subhasta dels 5 blocs de pisos que es vol vendre. Hi ha hagut només ofertes d'empreses per 2 dels immobles. Els llogaters que hi viuen han protestat durant l'acte perquè temen que, amb mans privades, els facin fora dels habitatges, Quim Balaguer.
Una cinquantena de veïns afectats i membres del sindicat de llogaters han demanat aturar l'acte d'obertura d'oferta i que la venda no es faci. L'Amanda, una de les veïnes afectades, explica que es troben desemparats i que volen solucions.
A mí al final quiero decir que la solución sea tener unos pisos accesibles y no especular, pero a la vez también deberían reflexionar sobre cómo están gestionando la política pública de la vivienda.
Una possibilitat és ara que les administracions exerceixin el dret de tanteig i retracte per adquirir els edificis.
Declaren els dos acusats en el cas del crim de fa 2 anys a Salou, acusats de matar ganivetades un jove i ferir-ne un altre a la sortida d'una discoteca a la nit de la Castanyada. El cas s'està jutjant amb jurat popular a l'Audiència de Tarragona, on hi tenim el Manel Sastre. Bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Què han explicat els dos acusats?
Mira, ho han negat tot. Diuen que les discussions que van tenir amb un grup de joves quan sortien d'aquest local no van tenir cap mena d'importància. En el torn d'última paraula explicaven això.
Yo sí, en ningún momento he negado que pegaba el empujón al chaval. Y es lo único, jefe, que se haga justicia y que salga la verdad.
Pero yo he dicho toda la verdad en todo momento, aunque no me han dicho de jurar ni lo que sea, pero si hace falta lo hago, pero en todo momento he contado todo lo que he visto.
I malgrat les negatives, el cert, però, és que hi ha molts testimonis i gravacions, fins i tot de càmeres de seguretat, que els incriminen. Amb tot plegat, la fiscal del cas, en el seu informe final, creu que hi ha proves suficients contra aquests dos acusats per haver apunyalat mortalment a un jove tutelat de 19 anys quan sortien de la discoteca i també de ferir un amic quan el van intentar socórrer.
La persona que acuchilló fue Mohamed y que la persona que dio el empujón previo y que posteriormente persiguió fue Luis Andrés. Pero es que hay pruebas suficientes sobre ello. Las dos personas que intervienen en la muerte son estas dos personas, Mohamed como autor material y como coautor Luis Andrés. Especialmente les hablaré de la lesión segunda, que como bien se dijo en la autopsia, es la que le causó la muerte a Rachid.
Els fets van passar la matinada de l'1 de novembre. La fiscal demana 16 i 12 anys de presó, rebaixat una mica les penes inicials per estat d'embriaguesa, per als dos homes, per un delicte d'homicidi i un altre de lesions. Pel que fa a la responsabilitat civil, els processats hauran d'indemnitzar el ferit amb 1.600 euros per les lesions i amb 160.000 els familiars de la víctima mortal. Les defenses, però, continuen insistint que són innocents i demanen la seva absolució. Després dels informes finals, ara el jurat popular rebrà l'objecte de veredicte per començar a deliberar sobre aquest cas.
Gràcies, Manel Sastre. Bon dia.
Bon dia.
La Diputació de Barcelona posa en marxa el primer pla de salut mental dirigit sobretot als joves, que, entre altres mesures, posarà al servei dels municipis psicòlegs que detectaran i acompanyaran els adolescents en el seu malestar emocional. D'entrada, el pla es desplegarà a 7 municipis de la demarcació de Barcelona amb 6 mesures concretes i 7 milions i mig d'euros de pressupost anual. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Quin és l'objectiu d'aquest pla?
Doncs obrir l'acompanyament psicològic a la comunitat per detectar i gestionar joves i adolescents que tenen un malestar emocional, com deies, abans que derivi en un trastorn mental greu. El servei Consulta'm, que ja funciona a la ciutat de Barcelona, demostra que el 90% dels joves que atenen no acaben necessitant una derivació a un centre de salut mental infantojuvenil de la Generalitat, perquè aquest acompanyament psicològic fa de filtre i descongestiona aquests centres de la Generalitat que estan molt col·lapsats. Ho explica Gemma Tarafa, diputada barcelonina.
Al poliesportiu, a un centre de joves o aquell espai que es consideri en aquell municipi que és de proximitat per un jove, on ells hi podran anar sense cita prèvia, sense el pare, sense autorització, diguéssim, paterna en primera instància i sense fer llista d'espera. Ens ajuda que un jove que té una angoixa o una ansietat que no es troba bé i no sap ben bé per què, pugui accedir a aquest consulta amb un professional que està connectat a la xarxa de salut mental del Sistema Nacional de Salut.
Els 7 municipis on es començarà a desplegar el Pla de Salut Mental són Mataró, Terrassa, Manresa, Igualada, Vilafranca del Penedès, el Prat de Llobregat i una mancomunitat de municipis al voltant de la C-17.
I avui el nostre clic del dia per la publicació a la xarxa X del sistema amb càmera oculta amb el qual una dona de 32 anys de Tortosa va intentar fer trampes a l'examen teòric del permís de conduir. Els Mossos afirmen que duia mòbil i auriculars i que una altra persona li passava les respostes. Això li suposa una multa de 500 euros i no pot tornar a presentar-se a l'examen durant 6 mesos. Amb un 2:45.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
En un ple mogut, ahir al vespre, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va obrir la porta a canviar el nom de la plaça 1 d'octubre de la ciutat. Una moció presentada pel PP instava també a retirar totes les plaques que recorden la consulta popular a l'espai públic. Amb els vots del PP i del PSC es va traslladar la petició de canvi de nom a la comissió del nomenclàtor de l'Ajuntament, que és qui ha de fer una proposta. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
La moció va rebre els vots favorables del principal partit de la coalició de govern, el PSC, l'abstenció de Vilanova en Comú i el vot en contra de Junts, Esquerra Republicana, Transformem Vilanova i la CUP. Montse, quins van ser els arguments per defensar o rebutjar aquest canvi de nom?
Bé, mira, el regidor del PP va dir que el record d'aquella jornada reviu sensibilitats que afecten la convivència harmònica. El PSC hi va donar suport, dient que ara hi ha una majoria diferent i davant dels crits de part del públic, de l'ANC, l'alcalde Juan Luis Ruiz va intervenir.
Mira, jo crec que està totalment fora de lloc. Sí, home, però quan em diuen feixista, no. Quan em diuen feixista, no. Per tant, jo el que demanaria és que respectin les majories que hi ha en aquest ple municipal. De la mateixa manera que durant un temps va haver una majoria en aquest ple i la majoria votava i democràticament decidia, ara passa exactament el mateix. El que passa és que quan no els agraden no poden dir que són feixistes. Jo demanaria que hi hagi silenci, si no, deixem la sala i continuem sense públic.
Van votar en contra de la moció els partits independentistes i el municipalista Transformem per respectar la memòria històrica d'aquella votació. Des d'Esquerra Republicana i Junts, Conxi Martínez i Blanc Albà van explicar així el vot contrari al canvi de nom.
El que volem denunciar és aquest ús partidista i esbiaixat d'aquesta moció, que lluny de voler garantir aquesta neutralitat dels espais públics, el que pretén és esborrar la memòria d'un moment històric i transcendental per al nostre país.
Creiem que hi ha d'haver un reconeixement a aquesta data, al que va passar. I per què? Doncs perquè a la nostra ciutat, com en tot el país, hi va haver un fet històric cabdal que va tenir doncs, el món pendent del que passava aquí.
Ara l'alcalde podria convocar la comissió del nomenclàtor, que té 19 membres, i aquesta elevarà al ple la seva proposta de canviar el nom o no a la plaça 1 d'octubre, un espai molt ampli situat al barri de Baix Mar, al costat de la plaça Mediterrània.
El dominic basc Xavier Gómez ha estat escollit nou bisbe de Sant Feliu de Llobregat. Aquest migdia s'ha fet públic el nomenament del papa Francesc i l'ordenació es farà el dissabte 30 de novembre a Marriera.
El frare Xavier Gómez, de 54 anys, va néixer a Guipúscoa i actualment era el secretari de Migracions de la Conferència Episcopal Espanyola. És llicenciat en teologia i està especialitzat en mediació social i intercultural. En la presentació sorprès tothom amb el seu català que va aprendre justament durant els 3 anys com a prior del convent de Santa Caterina de Barcelona.
Allí vaig poder aprendre la vostra llengua, tot i que encara en queda molt, però bueno, aprendre la vostra llengua, conèixer i estimar la vostra cultura, la nostra cultura catalana.
Gómez agafa el relleu d'Agustí Cortés, que va presentar la renúncia ara fa 2 anys, quan en va fer 75, després de 20 anys al capdavant de la diòcesi.
L'empresa gironina de patates fregides, crispetes i fruits secs Fruit Ràbic preveu duplicar la facturació actual al 2030 i arribar als 600 milions d'euros. I de cara a l'any vinent ha anunciat un increment de la plantilla. Fèlix Martín, de quanta gent estem parlant?
Hola, bon dia. Doncs preveuen contractar l'any vinent un centenar de persones, la majoria per treballar a la central de Maçanet de la Selva. Tot això forma part d'un pla estratègic en el qual fan una aposta clara per l'expansió i la innovació, engegant també nous projectes d'enginyeria, digitalització i robotització. Calculen que això els permetrà passar dels 300 milions en vendes del 2023 a aquests 600 milions. Fruit Rebic té avui una plantilla de 1.200 persones, de les quals 700 ja treballen a la seu central de Massanet i la resta en diferents delegacions comercials i en una filial a França.
Un creixement destacat, però, Fèlix, mantenint l'esperit de ser una empresa familiar.
Sí, des dels seus inicis a Massanet del Selva, fa més de 60 anys, Fruit Rebic ha aconseguit fer front a les grans multinacionals del sector, també les marques blanques, i consolidar-se en un referent a Catalunya i a l'Estat en la producció d'snacks. Expliquen que la ràpida distribució dels seus productes és un tret diferencial. Una comanda feta avui, l'endemà ja és a lloc, a qualsevol punt de l'Estat. Cada any fregeixen més de 3 milions de quilos de patates, torren 10 milions de quilos de fruits secs, fan crispetes i, a més, distribueixen grans marques d'altres fabricants, des de xocolates i bombons fins a olis i olives. En el seu catàleg hi ha avui més de 4.000 productes i entre les novetats, per exemple, snacks de llenties.
El polígon industrial del Segre de Lleida ja disposa, atenció, d'aigua potable. Acaba d'entrar en servei una planta potabilitzadora que donarà servei a les 228 empreses que té aquesta zona. Estem parlant d'un polígon on la primera empresa s'hi va instal·lar fa 60 anys. Per tant, Lleida Operacional Alvarez, es podria dir que hi ha un abans i un després d'aquesta actuació.
Exacte, Marta, bon dia. Encara que sembli estrany, el polígon més gran de la ciutat no tenia aigua potable. Això no treu que algunes grans empreses, com la Sant Miguel, disposessin del seu propi sistema de tractament d'aigua. Però sí que hi havia petites firmes o establiments de restauració que havien de traginar sempre aigua embotellada. Sentim el president del polígon industrial del Segre, Rafael Oncins.
Totes les empreses tinguin aigua potable, perquè ara havia empreses que no la tenien, jo que sé, una cafeteria que pogués haver per aquí per utilitzar l'aigua de la cafetera o per cuinar necessitava utilitzar aigua embotellada.
I com dèiem, les empreses més petites tenien veritables problemes per abastir-se d'aigua. És el cas de la firma Fruilar. En parla Josep Maria Massotó, el seu propietari.
Portant la botella des de casa i com podia, tothom s'havia d'arreglar, tants problemes com vulgui. Justament i rentar les mans, pràcticament. Era un problema serio.
De fet, l'Ajuntament té previst en el futur estendre la xarxa d'aigua potable als futurs polígons previstos a la ciutat. Fèlix Larrosa, alcalde.
Segurament acabarem fent en els propers anys per garantir que tot funciona i funciona com un rellotge i, a més, també per preveure aquestes possibles actuacions i ampliacions que hi ha amb sòl industrial en marxa.
La planta potabilitzadora construïda en un solar municipal ha tingut un cost d'uns 600.000 euros pagats per les 228 empreses del polígon del Segre.
La Unió de Pagesos alerta que l'abandonament de camps d'ametllers de secà també fa que desaparegui una barrera natural per frenar els incendis. El sindicat diu que les ajudes del govern de 100 euros per hectàrea d'ametller afectat per la sequera no són suficients per poder mantenir les explotacions. A Tarragona, Ricard Boigas, bon dia.
Hola, bon dia.
Per què són estratègics aquests cultius per evitar la propagació del foc?
Bé, els pagesos diuen que per la seva ubicació molts camps d'ametllers en zones de secà estan a tocar de masses forestals i també perquè estem parlant de conreus extensius, per tant ocupen una gran superfície. El problema és que no els surt a compte seguir-los treballant. La sequera ha fet que la producció d'ametlla en explotacions sense rec de comarques com la Terra Alta, l'Alt Camp, la Conca de Barberà i el Baix Camp sigui enguany gairebé inexistent. El responsable nacional de la fruita seca a la Unió de Pagesos, Sergi Martín, diu que amb els 100 euros per hectàrea de secà que portarà el govern enguany no n'hi ha prou.
Nosaltres estem demanant que aquest cultiu es mantingui i, òbviament, amb 100 o 180 euros no es pot mantenir. Un estudi fet per Economia junt amb el Departament d'Agricultura diu que cada hectàrea de ametllers amb secà el pagès hi perd 400 euros. Ja no és la funció d'anar a collir o no, sinó que és una funció de país, és una funció vertebradora i és una funció que el que fa és evitar incendis.
Em val a dir que l'any passat els pagesos de l'ametlla de secà van rebre 180 euros per hectàrea, 90 euros de la Generalitat i 90 més del govern espanyol. El sindicat espera que Madrid completi l'ajuda com van fer en la campanya anterior. Tot i això, diuen que encara no els hi surten els comptes per seguir endavant.
Dos quarts i mig de dues, la plataforma contra la línia de molt alta tensió del Pallars prepara un contenciós administratiu contra el nou traçat proposat per Forestalia, que preveu dos trams soterrats perquè diuen que és un parany de l'empresa per convèncer els ajuntaments afectats. Insisteixen que cal actuar amb rapidesa i demanen a consistoris i associacions que s'assumin a la iniciativa. Aquesta línia de molt alta tensió, que vindria de l'Aragó, travessaria tota la comarca i té una gran oposició de veïns, ajuntaments i entitats, oi, per Rovira?
Hola, bon dia. Exacte. Recordem que l'AMAT passaria per Castell de Mur, Gavet de la Conca, Isona i Conca Dellà i Tremp. Juntament amb el Consell Comarcal del Pallars Jussà, els quatre municipis van interposar ara fa un any recursos d'alçada en contra. Al fracassar aquesta via, tots quatre van optar per acudir als tribunals, però de moment els contenciosos estan paralitzats. Mentrestant, Forestalia, l'empresa responsable de l'AMAT, va demanar modificar el traçat de la línia, que preveu ara dos trams soterrats. Des de la plataforma unitària contra l'autopista elèctrica, han qualificat de trampa per convèncer els consistoris afectats i per això han decidit presentar un nou contenciós administratiu, tal com ens ha explicat l'Èrica, membre de l'entitat Hidàgora Pallaresa.
Aquest recurs és una via que prenem front la inoperativitat dels ajuntaments que estem tenint aquí al territori davant d'un projecte que veiem s'ens està tirant a sobre i més amb la nova proposta de soterrament de la línia de molt alta tensió que Forestalia està modificant i per poder parar aquest projecte que veiem que va seguint el seu curs amb ara una altra estratègia de desmobilització com és aquesta modificació.
També demanen a ajuntaments i associacions que s'assumin a aquesta iniciativa. Mentrestant, els consistoris estan a l'espera que es resolgui un recurs en contra del projecte que va presentar l'anterior govern, tot i que des de l'executiu de Salvador Illa ja han anunciat que el projecte va tirant endavant en la seva tramitació.
Noves mesures a Girona per fer que les fires de Sant Narcís, ara a finals de mes, siguin saludables i segures. Es promocionarà el consum sense alcohol amb una beguda que s'ha creat expressament i hi haurà polseres sentinella per si algú sospita que li han posat alguna cosa o alguna droga a la beguda. Núria Paraire, Girona, són mesures que de fet s'afegeixen a les que es van començar ja a presentar fa uns dies.
Bon dia, Marta. Doncs sí, l'any passat es va repartir aigua gratuïtament i també es donaven taps per les orelles. A més, hi havia els punts liles. Tot plegat va fer que l'Agència de Salut Pública donés un distintiu de nits de qualitat a les fires. Per mantenir-lo, aquest any s'han planificat algunes mesures més. Estudiants de l'Escola d'Hostaleria han ideat un còctel sense alcohol que valdrà 2,50 euros i que es diu Mosqueta. El Pau Pomés, un dels que l'ha pensat, ens explica com es fa.
Nosaltres utilitzem coctelera, encara que pot ser en un got normal. Li posem 2 centilitres de sucre líquid, 2 de sirop de poma i 3 de suc de llimona. Després ho barregem, ho posem en un got, li posem un gel i ho acabem de completar amb aigua amb gas, que són uns 20 centilitres, més o menys. I aquest és el còctel de la Mosqueta.
També hi haurà el punt de salut. S'hi trobaran polseres sentinella que serveixen per detectar fins a 22 tipus de drogues diferents a les begudes. La polsera la podran demanar les persones que sospitin que els han posat alguna cosa. Per la regidora de Benestar Emocional i Salut, Sílvia Bosch, el repte és mantenir el distintiu de qualitat de les fires.
Penso que és un repte des de la regidoria. Nosaltres vàrem poder aconseguir aquest segell i el que tenim de vetllar és perquè això cada any el puguem renovar.
A més, l'aplicació d'Indar, que organitza plans per a persones amb discapacitat, farà una trobada per les fires en el que serà el seu aterratge a les comarques gironines.
Ara marxem cap a la Vall d'Aran. Després d'anys de col·lapse administratiu, l'Ajuntament de Bausen ha recuperat la normalitat. El que han hagut de fer és contractar una consultoria externa que posés ordre a tots els comptes del consistori granundesori. De fet, des de l'any 2015 que no es presentaven a la sindicatura de comptes. Sofia Cabanes, com s'havia arribat a aquesta situació?
Bon dia, Marta. Doncs podríem dir que han estat un cúmul de circumstàncies. Este és un ajuntament petit i que rebia de part del Consell General un servei d'assistència tècnica que feia les funcions de secretaria i intervenció. Des del consistori asseguren que este servei era inoperatiu i que es van veure forçats a renunciar-hi. A més, tampoc disposaven de cap administratiu. La qüestió és que l'Ajuntament de Bausen feia gairebé 5 anys que no aprovava pressupostos i la situació ja era insostenible. Finalment, va ser la Diputació de Lleida qui ha contractat esta consultoria que s'ha encarregat de confeccionar els documents comptables per a la rendició de comptes municipals. Joan Talarn és el president de la Diputació.
És molt difícil tirar endavant la gestió si no tens un secretari, que és el que signa i valida aquells actes administratius que es produeixen i que permeten que passin coses al municipi. A banda d'això, evidentment, la no aprovació de pressupostos, que la situació en la que es trobaven dificultava demanar qualsevol tipus d'ajut.
En els darrers mesos, un tècnic del Consell Comarcal del Pallars Sobirà ha exercit provisionalment de secretari i interventor. Tot i això, l'alcaldessa del municipi, Alidé Sanz, alerta que la situació no s'ha normalitzat al 100%.
El pròxim pas i convocar a plaça de secretaria i intervenció era plaça
sede administratiu o administrativa, i a la vegada sí, ja començar a estructurar l'Ajuntament l'agència d'un funcionament més normalitzat.
Bausen té una setantena d'habitants censats i un ple conformat per tres regidores, totes tres d'Arana Massa, coaligada amb Esquerra Republicana.
I ara pugem fins al jaciment medieval situat a més altura de Catalunya. Avui qui hi ha anat és l'Eloi Barrera, és a l'antic poblat de Llagunes, a uns 1.600 metres d'altitud, en una zona aïllada d'alta muntanya al Pallars Sobirà. I això per què, ens direu? Doncs perquè feia més de dues dècades que ningú hi treballava, que s'havien aturat les excavacions, però ara un grup d'arqueòlegs i historiadors han tornat a treballar-hi. Eloi, bon dia.
Hola, bon dia.
Eloi, explica'ns què hi han trobat després de 20 anys.
Doncs mira, el primer que hem trobat és que fa molt fred, perquè aquí a 1.600 metres d'altitud hi ha boira, hi ha pluja, hi ha vent, o sigui que Déu-n'hi-do. No, però ara, seriosament, el que han trobat són noves evidències del que ja sospitaven. I és que, a banda de ser un gran poblat medieval, aquí, a Llagunes, ja hi havia assentaments molt abans, a l'edat de bronze.
El que hem recuperat són peces, materials d'època de neolítica. Que sí que és veritat que ara mateix estem en aquest despoblat medieval, però la primera fase d'ocupació del turó on ens situem és més o menys època del bronze. Llavors doncs, podem també trobar material d'aquest moment.
L'Ariadna Vidal és la directora d'aquesta excavació que, com deies, ha estat 20 anys aturada per falta de pressupost. Ara l'han reprès i han pogut confirmar també que aquí hi va viure gent fins al segle XIV.
No és un poblat en si, és un poblat fortificat. A part d'aquesta de la muralla té dos posats, també té una torre de vigilància, vull dir que... I pel material que hem trobat en aquestes habitacions veiem que sí, que l'última fase d'ocupació és podríem situar-la aquí, al voltants del segle XIV.
Es creu que aquest era un lloc de pas molt habitual. De fet, ara aquí no hi ha res, però sí que passa l'N260, que és la via de comunicació més important en aquesta zona del Pirineu.
A Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, l'Ajuntament està reformant l'antic moll de mercaderies de l'estació de trens. El volen convertir en un actiu perquè a finals de l'any 2025 passi a formar part del Museu del Ferrocarril. Jordi Barranca, la reforma en què consisteix?
Bon dia, Marta. Doncs parlem d'una remodelació integral de l'edifici. El projecte s'està fent en dues fases, ara està en marxa la primera, i es finança, entre d'altres, amb diners provenients dels fons de transició nuclear. Carlos Trinxaners, l'alcalde de Móra la Nova.
Perquè ara estem fent una primera fase, que és la consolidació estructural d'un edifici que fa uns 30 anys que està desocupat, per evitar que es degradi encara molt més aquesta infraestructura. I després, en la segona fase, amb estos 150.000 que han parlat, doncs això el que farem serà rehabilitar tot el tema interior. Ubicarem uns banys, ubicarem il·luminació, com proteccions contra incendis...
La història del municipi va molt lligada a la del ferrocarril. No s'entendria l'actual Móra la Nova sense la seva arribada.
Móra la Nova pensa de que quan va tindre la seva expansió més important ha sigut quan va vindre l'estació de Móra la Nova. I quan teníem los tallers, estem parlant, si no recordo malament, d'unes 1.000 i algo persones que treballaven aquí. I per aquell moment era molta gent. Era la base d'una màquina de vapor que es diu La Bonita, que és la que ha de formar part del tren turístic Lo Caspolino.
Una locomotora que serà un dels atractius de la nova sala d'exposicions en què es convertirà aquest antic moll de mercaderies. A banda, també s'hi podran veure diverses maquetes, tot plegat en un museu, aquest del ferrocarril, que rep al voltant de 4.000 visitants l'any.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
La novel·la Pura passió de la novel·la de literatura Annie Ernaux arriba al teatre en una adaptació de la italiana Lucia del Greco i interpretada per Cristina Plazas. Barcelona, Marta Vives.
Pura passió és un dels textos més sincers i contundents de l'autora francesa que ha convertit la seva literatura autobiogràfica en un punt de referència de les lletres mundials, sobretot per la manera com tracta els temes íntims i personals i els eleva a un pla col·lectiu. En aquest cas aborda la relació d'una dona
dona madura amb un home molt més jove que ella i, a més, casat. Una passió incontrolable. I parla del desig des de la fortalesa, com ha dit Lucia del Greco.
No, estem parlant d'una dona extremadament intel·ligent i lúcida que decideix abandonar-se a aquesta passió, a aquesta obsessió, perquè creu que en l'obsessió és on hi ha la vida.
Cristina Plazas es posa a la pell d'aquesta dona i en destaca tota la feminitat complexa i ferotge i la reivindicació del desig a la maduresa.
M'ha costat molt entrar en aquest món de no patir aquestes frases tan dures que té l'Arnaud quan parla de l'espera, del desig, de la impossibilitat, perquè és duríssima. Les expressions són tremendes d'una persona que no vol aixecar-se pel matí del dolor que sent.
Pura passió que l'equip artístic compta amb la ballarina Lorena Nogal, flamant Premi Nacional de Dansa com a responsable del moviment, s'estrena al Temporada Alta, al Teatre de Salt, aquest dissabte. Però a partir del 13 de novembre farà temporada al Teatre Acadèmia de Barcelona.
El Festival Internacional de Fotografia Scan Tarragona s'amplia a nous espais i altres municipis en la seva 11a edició. Un centenar d'artistes es donaran cita a la ciutat a partir del 18 d'octubre al voltant d'un eix temàtic que enguany són les ciutats. Clara Chavarría Domingo, les urbs centren les principals exposicions d'aquest festival.
Sí, perquè de fet un dels pilars d'aquest certamen és que a través del llenguatge fotogràfic s'expliquin històries i es convidi a la reflexió. Una reflexió que enguany se centra en les urbs, les seves complexitats i els reptes de futur a través d'una cinquantena de propostes. Jesús Vilamajor és el director del festival.
Les urbs també, des de l'àmbit fotogràfic, és un terreny que s'ha trepitjat molt. Però, per molt que s'hagi tractat, crec que també és pertinent de tornar-ho a tractar, perquè les ciutats, diguem que en els dos darrers segles han crescut enormement i això ha provocat tot un seguit de problemàtiques a resoldre. No? I això és una mica l'àmbit de treball que nosaltres d'on partíem per treballar aquestes urbs.
Entre les propostes destaca la mostra estrella del certamen anomenada Talent Latent, en què nou artistes emergents internacionals exposen els seus treballs sota l'epígraf La ciutat revelada. L'altra gran mostra és d'ahir de l'ESOM, artistes del sud d'Europa i de l'Orient Mitjà, o bé l'exposició del fotògraf de l'Ametlla de Mar, Gerard Boyer, al Mèdul Centre d'Arts Contemporànies sota el títol Intermezzo 3 Calípolis. El festival, que tindrà lloc entre el 18 d'octubre i el 15 de desembre, estem per primer cop l'oferta d'activitats a Reus i als Pallaresos i amplia el nombre d'espais a la mateixa ciutat i, com en altres edicions, també vol obrir la fotografia al gran públic amb tallers, rutes i visites guiades.
El Som Cinema, el Festival de l'Audiovisual Català, arriba a la 15a edició celebrant el moment feliç que viu el cinema de casa nostra. La secció oficial creix, com també ho han fet les propostes que han rebut per formar-ne part, que han superat les 300. El Som Cinema es fa del 16 al 20 d'octubre a Lleida. Noelia Casellas, la majoria dels llargmetratges que hi participen es veuran a Lleida per primer cop.
Bon dia, Marta. Sí, quatre de les pel·lícules que competeixen s'estrenaran a Lleida. Una d'elles és la cinta que inaugurarà el festival, l'òpera prima del director Emilio Fernández Borsó, que es titula Sinel. Així l'ha descrit la regidora de Cultura, Pilar Bosch.
Una història molt crua, passada la pandèmia, una infermera doncs, que ha de conviure amb el cadàver del seu company, del que havia patit maltracte, i doncs, que esperem també que no ens deixi indiferents.
També s'estrena la cinta Societat Negra, de Lleidatà, Ramon Térmens, Valenciana, de Jordi Núñez, i Les vacances de mare, d'Helena Escura. El Som Cinema també creix en documentals, n'hi haurà 7 a concurs, i ha rebut més curtmetratges que mai, dels quals se n'han triat 17, un d'ells fet íntegrament amb mòbil. Segons la directora del Som Cinema, Judit Vives, un senyal de la bona salut del cinema català.
Perquè la gent que es vol dedicar al cinema comença normalment, no sé que tinguis molta sort, però normalment comencen amb el curtmetratge i van escalant, no? Llavors, quants més curtmetratges arribin, vol dir que més cantera.
En les seccions paral·leles al Som Secundària, dirigit a alumnes de secundària, s'ha dividit en dues categories i també creix, passa de 8 a 15 obres.
Doncs tanquem els ulls. Imagineu-vos en un lloc on us agradaria estar. On ens hi sentim còmodes.
Doncs parlant de la bona salut del cinema català, parlem de la pel·lícula Casa en Flames, perquè ara doncs, acabem de saber que arribarà a les plataformes, a Netflix, el 23 d'octubre. Dirigida per Dani de la Orden, ja és la pel·lícula més taquillera de la història de l'Estat. A finals de setembre ja acumulava 2.690.000 euros, una xifra superior a la recaptació que va fer Panegra, d'Agustí Villaronga. També el mes de setembre va ser el film en català més vist dels últims anys, 10 anys a Catalunya, amb més de 270.000 espectadors. El film està protagonitzat per Emma Vilarasau, Maria Rodríguez Soto, Enric Auqué, Clara Segura i Alberto San Juan, entre d'altres, i gira al voltant de les relacions familiars.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2. Temps ara pels esports, per l'actualitat esportiva, que avui està encapçalada per un nom propi, que és el d'Andrés Iniesta. El manxec ha anunciat aquest migdia en un acte que s'ha acabat fa pocs minuts a Barcelona el seu comiat com a futbolista professional. La U del Serra, bon dia.
Bon dia, bona hora. L'ex blaugrana de 40 anys ho deixa després d'haver aconseguit 38 títols durant la seva carrera, la major part d'aquests aconseguits amb el Futbol Club Barcelona. I ha estat seguint aquest acte de comiat des del Port Vell de Barcelona el Marcos García. Marcos, bon dia.
Bon dia, Marta. Bon dia, Eudal. Iniesta deixa de jugar futbol. Sembla potent, però és que és així. Als 40 anys plega, comença una nova etapa vital, diu, amb molts projectes, com ara ser entrenador. Ha anunciat que canvia de vida en un acte acompanyat per la família, amb 100 periodistes acreditats i personalitats del Barça com Laporta, Hansi Flick, Xavi i Piqué. Escoltem Iniesta.
Siempre he sido una persona con mucha determinación, entonces he tenido siempre las cosas muy claras. Y en este último tiempo, cuando ya no es juego, voy a jugar y me da igual lo demás, pues ya es cuando empiezas a valorar otras cosas.
Iniesta plega amb 4 Champions, 9 Lligues, 3 Mundials de Clubs, un Mundial, 2 Eurocopes i també imatges icòniques. Segur que tots i totes les teniu al cap. Per exemple, el gol que donava Espanya al Mundial contra els Països Baixos o, sobretot, aquest Sant Andrés Don Andrés, l'Iniesta de Stamford Bridge amb el Puyol i el Torquemada. Tornar al Barça, sens dubte, una carpeta que Iniesta deixa oberta.
Volver al Barça en algún momento de mi vida me gustaría. Eso no porque quiera decirlo, sino porque creo que la gente o las personas que hemos tenido tanta influencia o tantos años en este club, pues de una manera u otra tienen que estar.
Avisa navegants. Doncs gràcies, Marcos. I parlem ara del Barça. Fins ara, del Barça femení, perquè avui viatja cap a Manchester, on demà s'estrena la Lliga de Campions, aquesta temporada jugant al camp del City.
Aitana Bonmatí ha rebut l'alta mèdica i ha entrat a la convocatòria de 22 jugadores, mentre que, en canvi, Salma Parayuelo n'ha quedat fora perquè encara arrossega problemes físics. Precisament el Barça avui també ha posat a la venda les entrades pel partit de la segona volta, és a dir, el que jugaran a Montjuïc, aquests dos equips mateixos, el City i el Barça. La Champions femenina comença, però, ja avui, amb 4 partits, Olímpic de Lió, Galatasaray, Roma-Wolfsburg, això el grup A, el grup B, Celtic de Glasgow 20 i Chelsea-Madrid.
I un altre nom propi de l'actualitat blaugrana, però per un motiu ben diferent, és el de Johan Neeskens, que hi va morir a la tarda als 73 anys de manera sobtada.
El decés de Neeskens va succeir quan estava representant la Federació Neerlandesa de Futbol en un acte oficial a Algèria. Neeskens va ser jugador del Barça durant 5 temporades a la dècada dels 70 i també va ser el segon entrenador del primer equip del 2006 al 2008. Va començar a jugar com a professional a l'Ajax, va guanyar 3 Copes d'Europa consecutives, al 74 el fitxa al Barça, on es retroba amb Johan Cruyff. Va jugar, com dèiem, 5 temporades, fins al 79, va guanyar una Copa i, sobretot, el primer títol europeu del Barça, la Recopa d'Europa, que van guanyar a Basilea. Carles Reixac, que va ser company seu durant 5 anys, destacava en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio com va ser estimat per l'afició blaugrana.
El Neeskens és un tio que l'equip, diguéssim, ja feia pinya perquè un tio d'aquests que vinga, va, sortim, anem-hi. Però és que era un tio que el públic agradava, perquè era d'aquests que dona la sensació, i era veritat, que no es deixava mai ni un esforç a la caseta, saps? Vull dir, sortia, anava a 200 per hora i escolta, s'entregava al màxim i a més hi volia el peu, el cap, el que feia falta.
Durant el mandat de Laporta, com a president, és que ens va tornar al Barça. Va ser el segon entrenador del primer equip blaugrana, va ser ajudant de Frank Rijkaard entre el 2006 i el 2008.
Parlem ara d'handbol, perquè el Freiking Granollers debuta avui a la fase de grups de la Lliga Europea Masculina, la segona competició continental.
Els vallesans s'estrenaran aquest vespre a la pista del Górnik Zabrze polonès. En parla el tècnic del Granollers, Antonio Rama.
Sobretot amb molta il·lusió. Molta il·lusió de començar aquesta fase de grups, de poder, doncs, viure una altra vegada aquesta experiència, que sobretot pels jugadors és, és molt enriquidora i que et fa estar molt atent i molt competitiu durant tota la setmana.
El partit es jugarà a partir de 3:45 del vespre, com dèiem, a Polònia. I acabarem amb tennis. El torneig a Shanghai. A la categoria de dobles, el barceloní Marcel Granollers, fent parella amb l'argentí Ceballos, s'han classificat aquest matí pels vuitens de final. Han superat el mexicà Reyes Varela i l'australià Smith en dos sets per un doble 6-4.
No t'ho pots perdre.
Me callé. Nos callamos. Hasta hoy.
Al Festival Temporada Alta avui arriba Lolita Flores amb Poncia. La filla de la faraona interpreta la criada més famosa de l'obra de Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba. Un monòleg on la gran de les germanes Flores desplega tot el potencial dramàtic que té per posar-se a la pell d'un personatge que, per cert, la seva mare, Lola Flores, sempre va voler interpretar, però que no va arribar a fer-ho mai. Per això hi ha un valor sentimental afegit en aquest muntatge que es pot veure a les 8 del vespre al Teatre Municipal de Girona. El Catalunya al Dia torna dijous. Demà, debat de política general, l'antena doncs, pel Parlament de Catalunya i aquest debat de política general. Una granada, una marcura.